35 minuts per sobre de les 11 del matí. Continuem en directe. Arriba el moment del Quinto Millennial amb Marc Quinto. Molt bon dia, Marc.
Molt bon dia, Isa.
Avui tenim un altre pla. Està bé.
Què?
A l'Instagram.
L'Aleix i la...
Però bueno, però està bé. Està
que
bé.
Dona protagonisme a la taula i no a nosaltres.
Sí, a la taula, no? I als micròfons. Bueno,
ara,
és
ara
una altra perspectiva. Abans parlàvem amb David Airob, no seria la qualitat
excel·lent. No,
però bueno, fem el que podem. Què tal, com vam?
Molt bé. Estem ja de dimecres.
Jo he après tantíssim avui.
Sí? Amb mi,
programa...
no sé si aprendràs, però,
no.
Però potser
però
ens divertim una estona.
Amb tu desconecto.
Que això és l'important també una mica d'aquesta secció. Parlarem de Salvados amb Rita Maestre, que va estar l'altre dia. Es va haver d'endarrerir una setmana perquè
clar,
el monotema era Rejón fins que va arribar la Dana, que l'haurà ajudat bastant, això,
sí,
que la gent s'oblidi.
Sí,
parlarem també de Mask Singer, que tu ja saps per on vaig. Perquè,
és un programa que m'encanta.
Ahir vam estar veient el vídeo. Parlarem de la presentació de La venganza de la Llorona, de Lídia Lozano, La que s'avecina, que també és un tema que tarda bastant, i la sèrie Assalto al Banco Central. I porto fotos, perquè no se m'oblidi.
Perfecte, Marc.
Comencem, si et sembla, parlant de Rita Maestre, i és que va passar pel programa del Gonzo, de Salvados. Recordem el tema d'Íñigo Errejón, que es va fer pública primer aquesta dimissió, fem així una miqueta, una recapitulació ràpida, es va fer pública aquesta dimissió amb un comunicat que era una miqueta ambigu, que barrejava el personatge, la persona, uns lius superraros, per no dir el que estava passant, que era que havia assetjat, havia doncs, agredit presumptament sexualment a, en un primer moment, a una persona, però van anar saltant perquè quan hi ha una es tires una mica més del fil i acaben havent-hi moltes més víctimes.
Caurà tanta gent, caurà tanta gent.
I nosaltres encantats.
Cauran tants homes que serà increïble.
Seria l'ideal, veurem. Aleshores, què va passar? Doncs aquí va haver, es va parlar només d'això, era el monotema fins a la Dana,
sí.
I de fet, un parell de dies després, Rita Maestre, que per qui no sàpiga, no se'n recordi ben bé qui és la portaveu de Mas Madrid a l'Assemblea de Madrid, és també exparella d'Íñigo Errejón, van estar els dos a la Fundació de Podemos, a la Fundació de Mas Madrid, i doncs, és a dir, és una persona molt propera, durant un temps ho va ser, ja feia uns anys que no estaven, però durant un temps ho va ser a nivell afectiu també, i de partit. Aleshores, ella va ser, juntament amb Mònica García, la ministra de Sanitat, les dues de les tres encarregades de donar la cara per part de Mas Madrid, del seu partit en origen, d'Íñigo Errejón. I la mateixa setmana ella va ser l'encarregada de donar una entrevista a Gonzo explicant una miqueta, perquè a més ella li tocava per dos cantons a nivell personal, perquè es va enterar també de que li havia posat les banyes agredint sexualment altres persones, presumptament tot, i a més al partit. Aleshores anem a escoltar el petit tràiler que feien per presentar aquesta entrevista, que com diem es va endarrerir una setmana pel tema de la Dana. Uh-huh.
¿Les reconoció los hechos a la primera?
Sí, no reconoció, digamos, un hecho concreto. Dijo, sí, he tenido actitudes machistas como las descritas en ese hilo.
¿Quién habló con él?
Mónica García y yo.
¿Usted estaba en esa conversación?
Fueron dos conversaciones distintas, pero sí.
¿Para usted fue un shock que Íñigo Errejón, cuando le preguntaron, reconociese esos comportamientos?
Sí, para mí fue un shock que fuera tan rápido, que no hubiera, digamos, forcejeo, ¿no? Titubeo, que dijera que sí y que además aceptara que tenía que irse.
Doncs bé, aquí, molt bé ella de donar...
Ha de ser dificilíssim.
Deu ser dificilíssim. No
tant la seva postura personal.
Clar, no tant per la postura de partit, que al final tu trobes situacions molt difícils dins del partit, com aquesta d'altres, que al final pel partit tot el que li esquitxa li és igual de dolent, però a més, en tot el nivell tema personal, ella explica lo malament que ho ha passat, sobretot quan tira la vista enrere, quan ella diu que amb ella no ha viscut aquests patrons ni aquestes violències i tal, i se sent, comentava com que a vegades se sentia com culpable per una banda, tonta, tal,
segurament,
que és clar. Normal que se sentin les víctimes acostumen a sentir-se així moltes vegades. Però bé, està molt interessant per veure una mica també, no tant la part de partit, que també explica que no tenien ni idea quan per una altra banda es parlava que molta gent ho sabia, tal, però la part personal que també està bé que hagi sortit, hagi parlat i està interessant, eh? Periodísticament està molt interessant l'entrevista.
Molt bé.
Més coses. Anem a parlar de Mask Singer. Ens anem una mica més a lo alegre.
Sí, a divertimento.
I és que Mask Singer...
Però també de polítics.
Sí,
és a dir... Perquè, a més, allà hi va...
Sí, jo no ho entenc.
A mi m'encantaria. És que m'encantaria, és el somni.
A més, pots no saber cantar, eh?
Van disfressats. Sí. O sigui, combina les coses que més m'agraden a la vida.
Així que tu podries anar. El que passa és que jo el que no entenc és com el jurat, amb tanta gent diferent que pot haver, endivinen a vegades qui és. És a dir, és molt complicat. O tenen algunes pistes que jo crec que tindran... Li diran, avui vindrà... No li diran res, però vindrà un polític... Vindrà una actriu, vindrà una no sé què, tal. No ho sé, eh? Però bé, atenció. Anem a escoltar primer la cançó. Tu i jo ja sabem qui són, però perquè la gent vagi pensant...
Era un bròquil.
Era un bròquil, brocolito, i doncs cantava aquesta cançó, que no sé si a ell li escau, però al bròquil no gaire, eh? Doncs bé, Quédate de Quevedo era la cançó, Brocolito.
Jo per la veu no distingeixo ningú.
És que és molt difícil.
Em costa molt.
És molt difícil. Aleshores, hem de dir que és playback, perquè després, a la segona imatge, quan surt sense el cap cantant, ho fa fatal aquesta bona persona. Anem a veure qui era. És un expolític de rang important, és un expresident de comunitat autònoma. Va. Doncs jo crec que era el que li faltava a Miguel Ángel Revilla. Ha estat tertulià, ha estat no sé, a tot arreu.
Clar, sí que és un perfil més de tele que Manuela Carmena, que jo no me la imaginava quan va anar a Mask Singer, Manuela Carmena, que era com... Bueno, Revilla potser sí que el tenim, no?, en l'imaginari col·lectiu. Ha anat en molts
a l'Hormiguero ve cada dues setmanes, està de col·laborador, a vegades altres programes, tal...
Que aquí de... Aquí t'imagines de president de la Generalitat que pugui anar a Mask Singer?
Jo no m'imagino. Per exemple, Aragonès i Salvador Illa, els dos últims, no me'ls imagino.
No.
M'imagino abans a un,
però
a un
Montilla,
Quim Torra,
no,
a un Quim Torra me l'imagino abans, que el recordo amb l'entrapà de botifarra, saps la foto seva amb l'entrapà de botifarra, tal? Doncs me l'imaginaria potser una mica més.
Potser li agrada més aquesta part.
Però...
L'Artur Mas tampoc, no?
No. No, és que crec que cap. I Pujol no està ja per trotes.
No, no està per tanta...
Saps? Aleshores.
Tanta performance.
Doncs bé, Mask Singer sempre és sinònim de
sorpresa. A mi m'agrada molt aquest programa. El que veig és que allarguen molta estona fins que t'expliquen qui,
sí,
qui és. Clar, que és la gràcia, però...
També et dic que, és que si no el programa es queda en un programa de 20 minuts.
Bueno, però per mi seria més interessant.
Sí.
Jo faria 20 minuts d'aquest programa i t'entra superbé.
Clar, però amb la despesa que,
sí,
que
sí,
porta
sí.
aquest programa...
Té molt pressupost,
reduir-lo, clar, perquè
és
portar la gent. És tot el tema de la caracterització, de la quantitat de públic que hi ha allà amb el plató enorme. Tal,
es
deuen gastar una pasta enorme. Però bé, va, anem amb més temes. No és de polític, però bueno, que potser parlar de política també, que és Lídia Lozano. Ai, espera't, que tinc...
No has ensenyat res, de
no,
moment,
perquè començo per la
Lídia.
La venganza de la Llorona va estrenar setmana passada el llibre. Jo crec que setmana passada o l'altra, ja. Fa dues. El llibre, i aquest cap de setmana ha estat la presentació oficial a Madrid, que es veu que es podia acreditar a la premsa, i jo m'he enterat a posteriori,
ai, Marc,
si no m'hagués anat a Madrid
que...
aquest finde a la presentació. És que m'entero tard de tot. Aleshores, què ha passat? Èxit absolut, ple de gent... Hi havia famosos, hi havia força gent i doncs ella està contentíssima. Ahir l'entrevistaven a Ni que fuéramos, estava amb ressaca ella del dia, perquè
ho
va fer una discoteca i suposo que després ja es va quedar una estona.
Ressaca de tot.
Així que...
A la Lídia li encanta sortir de festa,
sí,
no?
Sí, sí, ella, el Charlie, els ara... dos són
No sé
són
quants
fiesteros.
Anys tinc menys que la Lídia, però potser tinc 25 anys.
O menys, no? O menys.
I penso, jo no sé com aquesta persona pot continuar sortint, però això o l'ets
doncs,
o no?
No, per això es porta també amb el Quico Matamoros, perquè també és de la festa.
Ui, sí.
I van estar liats.
Quico té més de 60 anys.
Van estar liats fa molts anys.
Sí, sí,
aleshores,
sí. Sempre ho explica el Quico.
Sí, Quico té 65, em sembla ja. Sí, i la Lídia es fa la boja, diu que no, que tal, que qual. Però bueno, vinga, anem a escoltar que començava amb musiqueta aquesta presentació, Lídia Lozano cantant.
Que la detengan?
Sí, bueno, va cantar aquesta i va cantar...
Tu saps de qui és, que la detengan?
Sí, però no me'n recordo.
De David Civera.
De David Civera, sí.
És un videoclip.
És veritat.
No, no, jo hi vaig participar.
Què dius?
Sí, bueno, això és una altra història, ja ho explicaré.
Vols explicar-ho?
No, no, no.
Guarda-t'ho pel llibre, pel teu llibre. No,
no, clar, sí.
Has
de
tenir coses. De
la meva biografia.
És a dir, jo pensava en el llibre que parlarà...
Que la detengan... Mira, jo tenia 12 anys quan vam gravar el videoclip.
Doncs jo estava naixent gairebé. Jo estava naixent,
no
tenia 4 anys, tenia 4 anys. Però, doncs, bé, aquesta presentació, que Lídia té 63 anys, vale? Acabo de mirar-ho, està ja a punt, al borde de la jubilació.
Sí,
però bueno, aquestes,
però
aquestes
no
que
jubilen,
no se jubilen,
no?
Aquestes no jubilen. Aleshores, què més? Aquí vam veure, doncs, la presentació van a càrrec, entre altres persones, de David Valdeperas, el director de Sálvame, de Ni que fuéramos i membre de la fàbrica de la tele, que porta al costat d'ella 15-16 anys en aquesta última etapa, però abans també han estat junts i tal. Aleshores, anem a escoltar què deien els seus antics companys, com Gemma López, per exemple, que també va estar a la presentació. Gent d'Antena 3 sí que hi va, gent de Telecinco no, ¿vale? Perquè ens entenguem. Telecinco, com estan amb... no els hi deixen veure la gent de Sálvame, no poden anar. Però Gemma López, que està a Antena 3, sí pot.
A la presentació?
La filla de Bàrbara Rey, la Sofia Cristo, per exemple, sí que va poder anar perquè ella està a Antena 3. Saps?
No, no, Jorge Javier no pot anar.
No va anar. Jorge Javier va dir que no podia, però els hi tenen prohibit anar a res que tingui a veure amb gent de Sálvame. Totalment prohibit.
Estic
pel
al·lucinada.
Carrer, quan estan gravant en directe, passen per davant i diuen no, no, no puedo hablar, lo siento, no puedo ni saludarte, casi. I se'n van corrents els treballadors de Mediaset per por a represàlies. Però bé, Gemma López, María Patiño, Belén Esteban i David Valdeperas, escoltem el que explicaven de la Lídia.
Una tarde especial porque que Lídia se ha atrevido a contar todo lo que ha contado, que llevamos años intentándolo y que lo contara en la tele, pero bueno, se lo ha reservado y lo ha contado en un libro que está cojonudo.
Es verdad que nos ha costado un poquito venir.
A ella más que a mí.
A mí más.
¿Por qué?
Pero
porque
a ver,
fin de semana,
pero hemos dicho, me ha dicho María, mi amiga María Belén, tenemos que ir. Y he dicho, cuando hay que estar, hay que estar. Y yo creo que hoy es un día muy importante para Lídia,
sí,
y tenemos que estar.
Sí, yo con mis compañeros siempre he tenido muy buen rollo. Siempre nos hemos apoyado en todo. Cada vez que alguien ha tenido un proyecto, ellos han estado ahí y yo hoy tenía que estar aquí.
Doncs bé, destacar el bon rotllo que hi ha amb Gemma López, també estava Pilar Vidal, Carlota Corredera, que ara l'escoltarem també, i doncs tota la gent que no està vinculada a Mediaset va anar...
Carlota Corredera... que està passant un moment personal...
Ai, per això te l'he portat a part. Per això te l'he portat a part.
Jo m'entero de tot, eh?
Sí, molt bé, jo em vaig entrar ahir.
Sí, la setmana passada va ser
no,
això.
No, doncs ja fa dies, sí, doncs anem a parlar a Carlota Vinga. Corredera. Va anar també en aquesta presentació, recordem, ella està ara a Ràdio Nacional, també té el seu podcast, i doncs no està passant-ho bé. Ella va dir que tot i no estar-ho passant bé, ara escoltarem el per què, doncs va voler fer... costat a la seva família de Sálvame, que diu que estan intentant mantenir-la, que volen seguir amb aquesta amistat de tants anys, que al final, doncs...
La Carlota ha passat en un any de tenir el programa aquest especial, de ser una de les presentadores referents i tenir una vida tranquil·la a nivell sentimental, a perdre-ho tot i haver-se de refer, no?
Ella ha passat de tenir...
Cobrava bé.
Cobrava un pastizal.
Ella era directora, després va passar la presentació.
Ella ha passat de presentar Sálvame, de presentar especials de Rocío, de presentar també aquell programa que va durar molt poc, però que era de conèixer els pares, o te'n recordes? Que algú volia conèixer algun familiar o tal. tots aquests especials i tal, que es cobrava molt bé, a fer-la fora, enviar-la al carrer, i fins aquí semblava
ràdio,
que tot...
No?
I fer ràdio, però va
estar
un moment...
Està molt bé fer ràdio.
Va estar un moment sense fer res.
És però no es paga tan bé.
Mica en mica va començar a fer ràdio, ara està a Ràdio Nacional, i bueno, semblava que començava a tirar, i ara doncs ha trencat el seu matrimoni, s'ha acabat l'amor, però han acabat prou bé, o molt bé, pel que ell explica. Recordem, portava 11 anys amb la seva parella, amb una filla de 9, i al final aquí el més important sempre... és doncs, el benestar dels fills. Anem a escoltar com ho explicava tot ella a la presentació del llibre.
Yo, fíjate, es algo que la familia Sálvame durante mucho tiempo se mantuvo y a mí me creo que lo vamos a seguir haciendo, ¿no? He estado mejor, estoy viviendo pues un momento complicado personal, ¿no? Y emocionalmente pues muy difícil, pero bueno, que volcada en tener una buena relación con Carlos, que como dije en el comunicado, ya no somos pareja, pero siempre seremos familia. Pues acostumbrándonos a esta nueva situación familiar, pues ahí estoy, ¿no? Intentando remontar el vuelo, intentando hacerme a esta nueva situación y volcados los dos, ¿no? En la niña y en que lo pase, bueno, pues lo mejor posible dentro de las circunstancias, que bueno, siempre lo ideal evidentemente es que la familia continúe unida siempre, ¿no?
Doncs la resposta més madura i més que hauria de ser la normal sí, sí, sí. En qualsevol tipus de separació. Així que bé, fins aquí el tema de Lídia Lozano.
Bueno, però el que volem saber és... tu tens el llibre...
Sí, estic començant a llegir-me'l.
Què tal el llibre?
Estic començant a llegir-me'l.
Està molt bé la presentació, però...
Mira,
de què parla el llibre?
No, és que faré un especial parlant del llibre, però algunes pinzelladetes.
De moment, què t'està semblant?
Una mica més avorrit que el del final de Sálvame, que és l'últim que vaig llegir. Bueno, vaig llegir també el de la Núria Marín, però no té res a veure. Amb el
Escolta,
mundillo.
I el de la Núria no el fem?
Ja,
que és una
perquè aquest me'l vaig comprar, llavors. Bueno, no vaig pensar en que podíem entrevistar-la, però sí, podem entrevistar-la. Vaig parlar, de fet, amb ella després d'acabar el llibre. Bé, li vaig escriure. Però no vam parlar de fer una entrevista.
Bueno, doncs ja ho intentarem. Aquí és un perfil que jo crec que tenim més a l'abast
home,
que no
sí.
Pas Lídia.
I
però bueno.
Ens agrada més una catalana que res. Així
Danesa,
que...
No?
Sí, de la Vall d'Aran. Aleshores, el llibre m'està començant i és una mica avorrit. Veurem si millora. Sé que critica tothom. No parla del seu tema d'Albano i de la que va liar
Milenia.
A Milenia. Però bé, parla de líos que ha tingut i de Sálvame, de la
jo
seva vida.
Jo recordo el moment Milenia, eh?
Jo,
no.
Clar, jo no. Jo a posteriori, com l'han tret tantes vegades, ja me l'he fet meu.
Clar,
però no el recordo.
Molt bé, Marc, doncs ja ens diràs.
Aviam si... Jo suposo que la setmana vinent sabrem si podem fer entrevista o no, i si no, doncs ja m'ocupo jo d'explicar el llibre aquí. Vinga,
si coneixeu la Lídia Lozano, doncs li podeu dir que des del Preràdio ens agradaria
sí.
Entrar.
Lili, sisplau. Lili, com li diem als amics.
Clar,
sisplau. Va, anem a parlar a la que s'avecina, i és que dilluns estrenen temporada 15 a Prime Video.
A partir de ahora será Mariscos Escobar. Me cago en...
¿Qué pasa, chavales? Ya está aquí de vos.
¡Hijo puta!
Vecinos, decidido. Martín va a ser el presidente.
Vinga, ràpidament...
Encara es queden trames, eh?
Encara es queden trames. Estrenaven temporada 15 i...
15, però de l'anterior
15
eren...
15 més 6 de la de Qui no hi quien vives, ahir portaran 21. Què passa? Que s'especulava, de fet, Telecinco no anava a apostar per seguir, perquè té un cost molt gran.
Clar.
Té un cost molt gran
per
la quantitat de gent que l'està veient darrerament, que és molta menys, i al final doncs, fer l'edifici sencer, que va costar molt per només dues temporades, doncs podien estirar-lo una mica més, sortir més barat. Han aconseguit renegociar i que hi hagin com uns videopodcasts a part a Mitele Plus, amb els actors.
Però ara s'emet a Telecinco normal?
És a dir, es fa Prime Video, que és qui paga més, primer. I un cop està penjada per InVideo, Telecinco decideix emetre-la i llavors cada setmana emet un capítol.
Val.
Vale? Però bueno, acostumen a ser o 8 capítols si fan mitja temporada o 16 si fan la sencera. Aleshores, fa uns dies es va anunciar que hi havia dues temporades més, s'havia acordat amb Telecinco i amb Prime, i jo crec que ja serà el final de la sèrie i espero que sigui així, perquè no es pot estirar molt més el xiclet.
Tu ara ja vols un final. Imagina't.
Sí. Que no sigui com Los Serrano. Vale? i sí, es despertin aquí en
qui en viva. És fàcil de millorar al sí. final de la Serrano.
Però bé, veurem què ens expliquen, però jo vull anar ràpidament a la sèrie perquè és el que m'interessa també més d'aquesta setmana, que és Assalto al Banco Central de Netflix.
Som-hi.
Necesito saber la verdad. Necesito saber qué pasó.
Sobra decir que esto es un atraco, ¿verdad?
Yo me he limitado a cumplir un encargo.
Me estás diciendo que te encargaron robar el banco.
Hoy se cumplen 3 meses del intento de golpe de estado del 23 de febrero.
Doncs és una sèrie... Tinc també... Ai, m'he oblidat allò de la que s'ha vist.
Bueno, ja ha passat.
tinc cartell de la sèrie... Bueno, te l'ensenyo a tu també.
Ah, sí, molt bé.
Assalto al Banco Central. És una sèrie que es va estrenar el passat dia 8, el divendres de la setmana passada. Ja me l'he vist sencera, de fet, el cap de setmana me la vaig veure. Té 5 capítols, està basada en fets reals. I doncs...
Sí, hi haurà gent que ho recordarà. El 81,
va ser. Jo li vaig comentar a mon pare,
sí,
ho parlàvem.
Això va ser super...
I ella em diu, jo recordo perfectament el que estava fent aquell dia, el dia de l'atracament, perquè, clar, eren 3 mesos després del 23F. A més, ell m'havia explicat que havia estat, ell estava fent la mili en aquella època, va acabar 1 mes o 2 abans, i pel 23F sí que estava fent la mili i va estar, doncs, preparat per saber què havia de fer.
Clar.
Però ja havia acabat, aleshores... Hi havia molta tensió a nivell Espanya, després d'aquest intent fallit de cop d'estat, i doncs aquest assalt, que tots sabem que es va assaltar al Banc Central aquí a Plaça Catalunya de Barcelona, però potser no coneixíem tant a fons la història, jo no la coneixia tant, i em va semblar molt interessant, la sèrie està molt ben feta, he de dir, Miguel Herrán com a protagonista i María Pedraza, que són dos dels més coneguts, que són els dos doncs, conegudíssims actors ja, també hi ha participació pretenca, quedeu-vos amb aquest nom, Gerard Torres, de 27 anys, que doncs, comença a despuntar una mica, comença a aparèixer sèries de nivell espanyola, i ja l'anirem portant d'aquí unes setmanes, quan puguem, el portarem per conèixer una miqueta més.
Ha estat a unes quantes, no?
Ha estat a...
Élite.
Ha estat a l'última d'Élite, tot, no com a principal,
no,
però
sí no,
que
no.
Ha sortit. Bueno. Ha estat també al remake de Los Protegidos i a Canalles també i alguna coseta més, així a nivell gros. Després, de què tracta? Doncs recordem, és un atracament al Banc Central, on estarà el Banc d'Espanya, que era molt més gros, doncs abans era el Banc Central, la zona, tota la zona aquella a Plaça Catalunya, tocant a la Rambla era... I doncs té una música molt bona, he de dir, surt cançons de Miguel Bosé, d'Antonio Flores i de Rafaela Carrà, molt ben lligades amb la...
Clar, de l'època.
Clar, molt ben lligades amb la sèrie, m'ha agradat molt. I doncs, bàsicament, es tracta d'un atracament al Banc Central amb... no em surt la paraula, rehenes. Hostatges.
Hostatges, sí.
Jo mateix m'ha dit, no me l'ha hagut de dir ningú, amb hostatges. I doncs que en un primer moment demanen la alliberació de Tejero, sembla que són ultras d'ultradreta i tal, però després es veuen que són anarquistes, però que pot haver alguna cosa més al darrere i la sèrie intenta donar-li un final amb una de les possibilitats, perquè és un tema que mai ha acabat d'estar tancat del tot, de saber exactament què va passar al darrere. Doncs la sèrie li dona un final, li dona un fil argumental amb una història que pot semblar real, i doncs que si és real, hi ha per llogar-hi cadires.
Ah, molt bé. O sigui, I amb aquesta intriga ens deixa.
Sí, clar, no puc explicar-ho tot, però em va semblar superinteressant, me'l vaig veure gairebé de cop, i tot i ser així més d'època, més d'antes, que a mi no m'acostumen a agradar molt les sèries que són antigues, està molt ben feta. També tampoc és molt, no és molt, molt antiga, no t'estàs anant al segle no,
no
sé
clar,
què.
El 81.
Hi havia gent que...
Hi havia molta gent que havia nascut
aquell any. Eh?
Molt bé, Marc.
I això és tot.
Doncs
suficient per avui.
Gràcies per portar-nos tantes coses, tanta varietat. Gràcies a tothom que s'ha pogut connectar també al directe de l'Instagram, @planetaprat, per no perdre-us res del que passa a la ciutat.
I us donarem notícies de Lídia Lozano aviat, siguin bones o dolentes.
Que vagi molt bé.
Que vagi bé, adéu.